Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una. Us informa Laura Polo Dalfo. Salvador Illa veu distinció i un clima nou a Catalunya. El líder del PSC ha celebrat l'aposta pel diàleg que ha fet el govern espanyol i les ganes que veu de girar full a Catalunya. En canvi, ell ha criticat l'acció del govern català.
Amb aquests canvis que hi ha, amb aquest moment en què agafen a Catalunya, el govern de la Generalitat no està a l'alçada. No està a l'alçada. Està clarament per sota del que Catalunya necessita, no? I no està a l'alçada primer, no està a l'alçada en primer lloc perquè es fixa un horitzó impossible. O de la independència, o de l'amnistia, o de l'autodeterminació, objectius irrealitzables que no generen consens a Catalunya, que divideixen encara més a la societat catalana.
Ho ha dit en l'Assemblea de Delegats del PSC celebrada avui. Mentrestant, les concentracions per reivindicar l'1 d'octubre continuen a Catalunya. Aquest matí, centenars de persones han fet una marxa des de Fraga fins a Lleida. Francesc Mata, un dels participants, reivindica que cal continuar mobilitzant-se.
Per què ho faig? Pues per reivindicar, evidentment, l'esperit de l'1 d'octubre. Vull dir, si no ens mobilitzem i no per això no, tot i que jo es fora partidari de fer d'altres tipus d'accions, no? Però, bueno, marxes ja o concentracions ja més definitives i més permanents amb el temps. Però mentrestant mos hem de fer sentir la veu. I per això ho faig.
Paral·lelament, hi ha hagut una altra marxa des de Sant Julià de Ramis fins a Aiguaviva. En aquest cas, són 3.000 les persones que hi han participat. Han reclamat que s'implanti el mandat del 2 d'octubre i que hi hagi un nou referèndum. També hi ha assistit Elisenda Pelusí, que ha llançat un missatge molt contundent al govern.
El missatge als polítics és ben clar. El missatge als polítics és... la gent està disposada, la gent està mobilitzada, la gent no renuncia i la gent us demana que feu la independència.
Després de saludar els assistents, la presidenta de l'ANC s'ha desplaçat a la marxa central d'avui, que s'ha convocat entre Mineros i Sant Carles de la Ràpita a les dues. 1.300 policies s'han graduat aquest dissabte al matí a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Aquesta promoció compta amb un 30% de dones, que és la xifra més elevada dels últims anys. Pere Aragonès, que ha assistit a la cerimònia, ha celebrat aquest increment de dones en els cossos policials, tot i així ha dit que no n'hi ha prou.
Gairebé el 30% de la promoció d'enguany sou dones. Si volem avançar cap a un país més just i igualitari, hem d'aconseguir que la feminització sigui a tot arreu, a tots els àmbits, a tots els nivells, a totes les responsabilitats. Per això és important que el percentatge de dones als cossos de seguretat i d'emergències, que avui encara és massa baix, vagi augmentant. Enhorabona. Cada vegada els nostres cossos de seguretat i d'emergències s'assemblen més a la societat que hem de servir. Anem pel bon camí en aquest sentit.
I durant tot aquest cap de setmana hi haurà per tot Catalunya les jornades de Benvinguts a Pagès, la festa de la pagesia catalana que té com a objectiu donar a conèixer les explotacions agrícoles i ramaderes de Catalunya. El motiu és que la gent sàpiga d'on venen els productes que mengen i que els puguin comprar directament als productors i, per tant, es valoritzi el sector, diuen els seus organitzadors. És la sisena edició d'aquesta festa i aquest any, com a novetat, els propis pagesos han proposat 150 restaurants que utilitzen els seus productes. A més, diversos hotels ofereixen allotjaments especials per la festa i altres agents socials fan activitats complementàries, com per exemple ajuntaments i museus. Això sí, degut a les restriccions per la pandèmia, cal reservar cita prèvia. Es pot fer a través del web benvingutsapagès.cat. I a Palma han confinat 3.500 persones més per la mala qualitat de l'aire. El canvi de la direcció del vent ha fet que un cop la lava hagi tocat al mar, els gasos tòxics no es dispersin, sinó que es mantinguin baixos. Els habitants de Sant Borondón, Marina Alta, Marina Baja i La Condesa han de quedar-se a casa, tancar portes, finestres i persianes i evitar al màxim sortir a l'exterior. I un apunt a les carreteres. Mor un motorista a l'AP7 a la Roca del Vallès després d'un xoc amb dos turismes. Amb aquesta víctima ja són 99 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest any a Catalunya. D'aquestes, 36 són motoristes. I en els esports, el Barça guanya 3-1 a l'Alavés en el descans. El partit l'ha encetat l'Alavés amb un gol de Jordan Clark al minut 16. Aquesta victòria no ha durat gaire, ja que Bruna Vilamala ha empatat el marcador al minut 28. El segon del Barça l'ha marcat Sonia García Mijarín en pròpia porta al 37. I al minut 43, abans d'acabar la primera part, Ana Maria Krogor-Servic ha marcat el tercer. I perquè fa el Barça masculí, ja és a Madrid per jugar avui el nou partit contra l'Atlético. Tots els ulls estan fixats en Koeman, que podria ser el seu últim partit. En la roda de premsa prèvia, el tècnic ha esquivat respondre les preguntes sobre la seva relació amb Laporta, però ha reconegut que està al cas de les intencions del club de fer-lo fora, tot i que encara no li han dit res oficialment. El d'avui és un partit decisiu pel tècnic, que haurà de jugar sense Pedri, que ha recaigut de la seva lesió al quàdriceps i serà baixa. Aquest matí hi ha hagut d'entrenar, ahir al matí ja va haver d'entrenar al marge. Qui sí que retorna a la convocatòria és Jordi Alba, que ha rebut l'alta mèdica. Això és tot fins ara. Tornem amb més notícies a les dues.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Siempre buscamos poner a punto las defensas de nuestros pequeños. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protect Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protect Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento que pone a punto las defensas de niños y adolescentes. Pide Protect Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Hey, hey, hey! El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins. Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins. Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu comencem. Però abans de tot, presentem David Morral, el nostre estimat tècnic, Jordi Vilosana, el qui us parla, amb ganes, amb il·lusió i un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències i coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui tenim les nostres dos grans estimades seccions, És gran ser gran. Tindrem una entrevista d'en Josep de Martí i petits consells d'en Carles Reixac. I després, Seguretat, Salut i Empresa, amb en Xavier Pladevall. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem aquí, amb És gran ser gran, en Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. Bon dia i bona hora, Carles.
Bon dia i bona hora.
Comencem amb el Consell de Salut, David.
Quan passes dels 65 anys, pots esperar patir problemes relacionats amb l'edat o pots avançar-te i apostar per la prevenció. Seguir els consells del teu metge i revisar periòdicament la teva visió i audició són els millors consells. Gairebé totes les afeccions agafades a temps poden ser tractades i evolucionen millor.
Ara en Carles Reixac ens comentarà el tema del dia i ens parlarà sobre els programes intergeneracionals.
Sí, doncs, hola Jordi, hola a tothom. Avui m'agradaria parlar una mica d'aquests programes perquè l'altre dia estava veient la tele i vaig veure a TV3 que han fet un programa que vaig veure que consistia en que gent gran busca a gent jove per viure amb ells. Llavors fan com entrevistes, hi ha una sala en la qual hi ha diferents taules i la gent gran que normalment viu sola fa entrevistes de 15 minuts a la gent jove per veure si encaixen i poden viure junts. Ho van intentar vendre com algo molt novedós, però, clar, jo recordo que aquí fa uns anys al programa vam tenir a la Fundació Roura, que ens va explicar el programa Viure i Conviure. I per això considero que els de TV3 fan una feina fantàstica, però no està de més recordar que qualsevol persona que vulgui participar i vulgui viure a casa d'una persona gran que està sola, doncs, per exemple, pot contactar amb aquesta fundació i anar a viure a casa d'una persona gran sense cap tipus de cost. Sí que és cert que posen algunes condicions, i vull recordar, perquè a tothom qui li pugui interessar, que havien de ser estudiants de carrera o d'un màster i havien de viure a casa de la persona gran, havien de dormir-hi almenys 6 dies a la setmana i passar 2 hores al dia amb persona gran fent una activitat, fent un menjar, el que sigui. I penso que és una cosa molt bona i que no només hi ha Fundació Roura, ni en d'altres, i que, a més, el que fa és que, d'una banda, la persona jove aconsegueix un pis on viure sense haver de pagar res a canvi i, per altra banda, la persona gran obté una companyia que estava buscant amb la televisió o amb la fundació, on sigui. I també el que vull comentar és que avui tindrem, Jordi, una entrevista molt especial a una persona que és de Colòmbia. I volia aprofitar aquests minuts per comentar que he mirat una mica com està Colòmbia a nivell de gent gran, esperança de vida, i fer una comparació amb Espanya. I m'ha semblat, sincerament, força interessant, perquè quanta gent diries que més o menys viu a Colòmbia?
Bona pregunta, jo tindria que saber què, perquè he anat 2 o 3 vegades aquests últims anys. Calculo uns 40 milions de persones?
Uns 50.
Bueno, m'he equivocat de 10, tampoc és tant.
Però també et dic que jo he anat a Andorra unes 10 vegades i no sé quanta gent hi viu. Doncs a Colòmbia, com deien, viu uns 50 milions de persones, a Espanya viuen uns 47 milions, i el que m'ha semblat molt diferenciant és que a Colòmbia, com ara veurem el personal amb el que parlarem, es considera com a persones grans la gent que té més de 60 anys per llei. És a dir, que la llei diu que qui tingui més de 60 anys ja és una persona gran. En canvi, a Espanya són els 65. El que es considera com a tercera edat són els 65 anys. Però, paral·lelament, l'esperança de vida mitjana a Colòmbia va una mica amb la mitja de Sud-amèrica, que són 77 anys, i a Espanya la mitja és de 83. I amb això, és a dir, queda't, sisplau, amb aquesta mitja d'esperança de vida i més o menys quanta gent hi viu, perquè hi parlarem amb una persona que supera totes les estadístiques.
Doncs endavant.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran. L'entrevista.
Hola, amigos. Y a ver, cuando empezamos nuestras entrevistas en cada programa, solemos hablar con personas que tienen en común, que son personas mayores y que suelen vivir cerca de nosotros. Pero hoy vamos a hacer algo especial. Hoy hacemos un viaje por las ondas, un viaje radiofónico que nos lleva al otro lado del Atlántico y concretamente a Colombia, porque queremos hablar con una mujer excepcional, doña Inés Ortiz. Doña Inés, bienvenida al programa.
Muy amables ustedes por recibirme en su casa hermosa. Para mí es un honor estar con ustedes y contarles de mis aventuras, porque me aventuré a hacer un libro ya estando próxima a cumplir mis 15 años por sexta vez. Este libro se llama Viaje en una colcha de retazos. Esos retazos son los que las abuelas vamos tejiendo por un lado, por otro, recogemos de aquí, de allá. No es un libro que tenga un principio y un final. Este libro se puede leer empezando por cualquier retazo, porque los retazos hay que combinarlos según el color, la forma, en fin. Este es el arte de muchas abuelas. Y en esa colcha de retazos, yo los invito a que viajemos con un libro. Pandemia nos ha obligado a viajar de otra manera. Muchos viajes hemos frustrado por la pandemia, pero no importa. Se puede viajar con un libro y a eso los invito, a hacer un viaje también.
A ver, ya había dicho que estábamos hablando con una mujer excepcional, una mujer que nos dice que cumple por sexta vez los 15 años, o sea que pronto llegará a los 90 y que le ha regalado al mundo un libro. Un libro que ya quiero decir que a quien le interese, que espero que sea mucha gente, se puede adquirir a través de Amazon, además a un precio muy módico, y es un libro, recordemos, la autora es Inés Ortiz, y el libro se llama...
Viaje en una colcha de retazos.
Y quería decir a los oyentes que Inés Ortiz es una mujer excepcional desde diferentes aspectos, porque no es muy común que una mujer casi con 90 años escriba y publica un libro, pero además tampoco es muy común una persona que tenga la memoria y la imaginación suficiente para escribir un libro que está formado de historias cortas, historias enternecedoras y relatos. Y un libro que además usted nos habla de que se lo regala, digamos, a sus hijos, nietos, bisnietos, que están repartidos por el mundo. A ver, ¿qué familia más tan excepcional tiene usted? Díganos.
Es una belleza mi familia. Ellos me han ayudado mucho con el libro. Uno de los capítulos se llama Retazos Regalados. Y me han regalado cuentos, porque también estuvimos participando con mi nieto Juan Pablo en el Mundial de Escritura. Tuvimos que hacer durante 15 días un cuento todos los días. Logramos hacer los cuentos seguidos, cada día uno. Pero en ese Mundial, ¿ganamos qué? Ganamos mucha preparación, mucho conocimiento de este arte moderno de la escritura a través de un computador. Me ha tocado aprender esa parte. Me ha tocado tener profesor que me enseñe cómo se maneja un computador. Pero ha sido verdaderamente mi grado en esta pandemia. He sacado un grado en computadores.
¿Esto
aquí
es?
Llamamos computadores los portátiles, móvil, o en fin, toda esa tecnología que a veces a las abuelas nos cuesta un poquito de trabajo, pero es importante saber que podemos, saber que tenemos capacidades para aprender lo que a los jóvenes les queda tan fácil, a nosotros tal vez no, pero no importa, tenemos la constancia, la paciencia y las ganas de estar con ellos, con los hijos, los nietos y los bisnietos.
Además, usted, el hecho de tener un dominio sobre los ordenadores, sobre las computadoras, le ayuda a estar en contacto porque, si no me equivoco, usted tiene nietos que están en América, en Europa y en Asia. ¿No?
Sí,
¿Cómo ha sido esta diáspora familiar que ha llevado a una parte importante de su familia por el mundo?
Bueno, han sido muchos hijos. Tuve con mi esposo, que también está todavía acompañándome. Tuvimos 8 hijos. Yo digo que son mis 8 poemas de amor. Y esos fueron los principales impulsadores de mi emprendimiento. Los nietos también regados por el mundo. Y tengo una hija que vive en Japón. Ella fue la editora de mi libro. Hay otros que me han ayudado de otras formas. Ha sido un trabajo de verdad de familia. Nos reunimos por Zoom todos los domingos. Todos los parientes son como 32. A veces no estamos todos, pero siempre unos entran, otros salen. Unos van antes a caminar y cuando llegan el domingo por la mañana saben que es la reunión con la familia y ahí nos enteramos de todo, absolutamente, de todo lo que cada uno está viviendo en su momento. Eso es una delicia. Para mí la pandemia me ha traído una cantidad de logros y de experiencias hermosas, inolvidables, que me han hecho pasar estos ratos difíciles a veces también.
Pues quería decir una cosa. Alguien puede imaginarse, bueno, estamos ante una señora mayor que ha aprendido a utilizar la computadora, que escribe un poco, pero no, estamos hablando de calidad literaria. Y si me permite, querría leer un párrafo. Un párrafo a ver si a la gente le hace sentir lo que a mí me ha hecho sentir el leerlo. Y digo, la tía Chinza tuvo varios pretendientes, pero nunca se casó. Le bastaba con ser la tía que ayudaba a su hermana viuda a criar a los hijos, a vender la leche de la vaca que guardaban en la pesebrera y los huevos de las gallinas que tenían en el solar y amasar los bizcochuelos y los merengues que asaban en el horno de leña. Sus hijos fueron sus sobrinos y después los nietos fueron los hijos de sus sobrinos. Solía hablarme del novio que se le murió en vísperas del matrimonio y que era mono, mono, mono y ojiazul, ojiazul, ojiazul. Jamás me quiso decir su nombre, yo sabía solo el apellido. Era primo de mi abuelo Victoriano. Quizá dicho con acento castellano nos suene con la pureza colombiana, pero la verdad es que el estilo es cercano. Desde España leer palabras como la pesebrera, la verdad, y los bizcochuelos y ojiazul, nos hace sentir esta frescura de compartir un idioma con matices que nos hacen estar cerca, pero oyendo cosas que nos hacen, digamos, enternecernos. ¿Usted ya había escrito antes?
Había escrito, pero no había publicado. Yo toda la vida he tenido esa pasión por la escritura, como he tenido también la pasión por la pintura. Han sido mis dos pasiones. También hice una exposición hace 2 años por primera vez. Expuse mis cuadros en una casa cultural que hay aquí en Bucaramanga, y después en el Club de los Profesores de la Universidad Nacional en Bogotá, esa misma exposición y mi obra anterior, porque toda la vida he tenido esos dos amores fuera de los amores de mi esposo, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, el amor a mi familia. En realidad han sido 3 amores.
Pues yo quería decir, ahora que habla de su familia y de sus amores, hay algún oyente que quizás se pregunte, ¿y cómo desde este programa hemos contactado con una mujer colombiana que ha escrito el libro Viaje en una colcha de retazos? Pues quería decirlo, en Inforesidencias tenemos un colaborador destacadísimo que por una cosa también de las nuevas tecnologías trabaja con nosotros en Inforesidencias, en varios proyectos que tenemos en marcha, y es Juan Pablo Correa, que además trabaja con nosotros desde Finlandia, y si no me equivoco, es nieto suyo, ¿verdad?
Sí, claro. Y tengo 2 bisnietos que son hijos de Juan Pablo, y una de las niñas, Valentina, colaboró en mi libro con un dibujo suyo, porque yo le hice un cuento a ella, y se lo regalé, pero le dije que quería que me hiciera un dibujo con ese cuento. Efectivamente, ese dibujo de Valentina Correa Savolainen está en el libro.
Un dibujo de un hada, ¿verdad?
Sí.
Sí, un hada. Sí. Alguien, todavía no he llegado a leer ese retazo, pero veo un hada, un duende, un buzo que se aparece buceando en un estanque. Es interesantísimo. Yo creo que si vamos repasando la forma del libro, no es una novela al uso que tenga un principio y un final, sino que son retazos. Son historias cortas, algunas digamos, podría ser más en forma de cuento, otra en relato de un recuerdo, porque usted tiene algo de cuentacuentos, ¿verdad?
Tengo mucho. Yo creo que yo heredé eso de mi papá. Mi papá escribía cuentos de leyendas de Santander. Santander es la provincia, departamento donde yo vivo. Y hay muchos cuentos de esos que van de tradición, pasando de generación en generación. Y él colaboraba con una revista y hacía cuentos. De manera que esos cuentos también me han encantado. Y una de mis autoras preferidas se llama Clarisa Píncola, que tiene un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, y todo lo que enseña en ese libro es a través de los cuentos.
Pues Inés Ortiz, el tiempo nos obliga a parar. Querría leer dos líneas antes de despedirme, y se llama, el retazo es Hace calor, y dice: estos han sido unos días muy lluviosos. Pareciera que el cielo se está poniendo de acuerdo conmigo para dejar correr la tristeza en pequeñas gotas que no paran de bajar. Con ese sentimiento me quedo al verme obligado a dejar esta conversación con usted, porque seguiríamos todo el día, y yo creo que cuando acabe la lectura le voy a pedir un favor, y es que nos permita tomar algún fragmento del libro y publicarlo en internet.
Claro, pero claro que sí. Pues tiene todo mi permiso.
Muchísimas gracias, doña Inés Ortiz. Recordemos, Viaje en una colcha de retazos. Se puede llegar en Amazon. Y muy, muy, muy recomendable. Honrado de haber hablado con usted. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, José. Me encantó haberlo conocido. Y yo soy la que tengo que estar muy agradecida con usted y con toda esa querida gente.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs des d'abans de l'estiu, Jordi, que no teníem ja aquí a la borsa de treball ofertes de feina, i avui en tornem a portar. Val a dir que, com dèiem sempre en temporades anteriors, qui vulgui treballar d'infermer o infermera en una residència, no cal que digui cap oferta, perquè pot anar a qualsevol residència d'Espanya i del món, entregar un currículum i l'agafaran. Però si, per exemple, ets gerocultor, educador social, administratiu, sí que es vol saber més o menys quines són les demandes actuals. I portem el següent. Busquen gent amb perfil administratiu, la residència Miramar, a Canet de Mar, la residència Hotel Ficus, a Barcelona, i també la residència Maragall, que serà nova obertura al barri d'Horta d'aquí poquet. Busquen, per exemple, perfil de gerocultor-gerocultora a Sitges Park, també a la residència Nova Alegria, a Cerdanyola del Vallès, a Simba i a Terra, i també a Sant Andreu de la Barca, per exemple, la residència Vitalia Sant Andreu. També no podem oblidar de comentar que si ets treballador social i vols treballar en una residència, en busquen a Barcelona Ciutat, a la Llar Meral Naceps, i també a Barcelona Ciutat, a la residència Émera Sant Genís. Per últim, si vols treballar de neteja, en busquen a Olesa de Montserrat, a la residència Sant Agustí, i també a la Llar Residència Els Saulons, a Bigues i Riells. Com diem, cada setmana portem algunes ofertes i cada setmana es van renovant. I si tens algun perfil dels que no hem dit i creus que et pot encaixar, i et recomanaria entrar a la borsa de treball d'inforesidències, com també d'alguna patronal, com per exemple Acre, i mira quines ofertes tenen ara mateix publicades a la seva pàgina.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Jordi, igual que feia moltíssim que no teníem borsa de treball, també feia molt que no teníem consulta. I avui he portat algo que em sembla força divertit. He posat aquest matí a Google persones majores, perquè Google m'acabés de completar la frase amb el que més es busca. I m'he quedat molt sorprès. Abans de començar explicant el que he trobat i donar resposta al que la gent busca així ràpidament, comentar, com dèiem, que l'esperança de vida a Espanya és de 83 anys de mitjana. Dit això, comencem a explicar el que estàvem dient. El que més es busca a internet quan algú posa persones mayores és persones mayores con tatuajes. Con tatuajes.
Uau, això no ho sabia. Mira, el David i jo hem après una cosa nova avui, i tu la deuries aprendre ahir.
Jo, en aquest cas, sí que ho sabia la primera, perquè ja vaig buscar aquí en el programa, ja fa uns mesos, vam buscar el que més es buscava, que era això, i vam explicar el que havíem trobat quan fèiem clic i buscàvem con tatuajes i donàvem consells sobre com fer un tatuatge quan algú és gran i, entre cometes, les avantatges que tenia al ser gran i fer-se un tatuatge, un avantatge que anava en relació a que quan som més grans podem tenir més clar el que volem fer-nos i el que no volem fer-nos, ja que tenim les idees més clares. El segon resultat que més es busca és persones mayores de 105 anys en Espanya. I llavors, si la gent busca i vol saber quanta gent hi ha a Espanya de més de 105 anys, jo tinc la resposta, ho he buscat. En són 326 persones de més de 105 anys actualment a Espanya, de les quals ja puc dir ara que la gran majoria, de fet, són 281 dones. El quart resultat també tenen en relació amb l'edat. Persones majors de 90 anys en Espanya són mig milió. A Espanya, gent de més de 90 anys són mig milió. Però, en canvi, el cinquè resultat, que és persones majors de 80 anys en Espanya, són ja 9 milions, que són les mateixes que quan algú busca persones majors de més de 65 anys. Però, com a curiositat, vull acabar dient dues coses. Una és que un dels resultats més buscats és persones majors de 110 anys en Espanya, ¿vale? No ho he trobat, però sí que he trobat la persona més gran viva que hi ha actualment a Espanya. És una persona, es diu Maria Branyes, que va néixer a Califòrnia, però porta ja molts anys vivint a Catalunya, i actualment té 114 anys. I inclús m'he enterat que fa un any va passar la Covid. I un resultat que és l'últim que he trobat, que no m'ha agradat gens, és persones mayores que se quejan de todo. M'ha semblat sorprenent perquè considero que el queixar-se de tot no depèn de l'edat, pot ser jove, gran, i que depèn més del caràcter i de forma de ser. M'ha semblat revelador, i penso que hauríem de tenir en compte que això, que no són les persones majors que se quejan de tot, sinó que depèn, com dèiem, del tarannà de cadascú.
Pues moltes gràcies, Carles. Jo em quedo amb el tema dels tatuatges.
Estupendo.
I també que potser valdria la pena fer aquesta recerca en català a veure si trobem el mateix o coses diferents. Ara que la universitat s'està influintant amb el tema del català, potser la recerca és diferent.
No... Ho farem.
Perquè pot ser que es busquin coses diferents.
Ho portarem.
Moltes gràcies, Carles. I ara continuarem en seguretat, salut i empresa.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia i els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Ja tornem a estar aquí, a Temps de Benestar. Bona tarda, Xavier.
Hola, molt bona tarda.
Com estem?
Pues molt bé, gràcies a Déu.
Avui és un dia de felicitat, et veu tranquil, relaxat?
Pues sí, la veritat és que tenim motius per estar-ho, no?
A veure, prèviament els presentaré el nostre oient amb el Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, que està amb nosaltres des de ja fa unes setmanetes. I avui li he demanat, moltes vegades vaig a contracorrent del que teníem planificat, parlar una mica de qui és Xavier Pladevall i qui és Acció Preventiva. Perquè, a més, això coincidència, no telepatia, però sí coincidència, que m'ha explicat una molt bona notícia i ara sí que m'agradaria, Xavier, si ens la vols explicar.
Doncs per on comencem? Per la notícia o per on vols que comenci?
Primer per la notícia.
Per la notícia és que aquest any ens estan caient reconeixements a la qualitat de la prestació de consultoria en base a la qualitat de servei, eh? I que, bueno, vam participar la setmana passada en el segon Foro Iberoamericano de Desenvolupament Organitzacional, i bueno, es van connectar, van participar més de 260.000 persones, eh? Quan les expectatives eren que haguessin aproximadament unes 200.000, i que van votar els oients les millors ponències que els hi havien resultat d'interès, i després de competir en altres 80 ponents, van guanyar el premi el Deoista de l'any, és a dir, la millor consultora en desenvolupament organitzacional. I, clar, això és motiu de joia, perquè és un nomenament ja no només d'Espanya, és de Península Ibèrica i tota Amèrica, no? Que això era el Foro Iberoamericano, no? Per tant, contents, millor no podríem estar.
Per tant, m'estàs dient que la nostra entrevista, que la vam fer la setmana passada, que vam estar xerrant sobre el tema del teletreball, es pot dir entre cometes o sense cometes que va ser primícia, i a més després la vas... no va ser exacta, però la vas tornar a fer, la vas tornar a comentar...
En el Foro Iberoamericà, i aquesta mateixa ponència va ser el que vam guanyar el premi al desenvolupament organitzacional derivat del treball fet d'investigació, recerca i l'exposició.
Perquè ens escoltin els nostres oients, més o menys, Radio Estel, estem entre els 20.000 oients, més o menys, falten ara les noves mesures d'audiència. I aquí estem parlant de 260.000 persones. Per tant, és alguna cosa més dels que ens estan escoltant per Radio Estel. Per tant, moltíssimes felicitats a tu i també a tot l'equip d'Acció Preventiva.
No, evidentment ningú... jo sóc la punta de l'iceberg, la cara visible, però sense el treball encomiable de tot un equip de 32 persones que hi ha darrere, això no hauria sigut possible en cap dels casos. I la veritat és que en el tema aquest del teletreball han treballat molt dur, perquè treballar en condicions... Si fer un estudi a més de 30.000 persones... Ja és difícil fer-ho en condicions Covid, que és quan es va fer, doncs això té un factor exponencial de dificultat, no? Per tant, el premi no és per mi, és per tot l'equip, i fins i tot jo diria que agraeixo la generositat d'aquest nomenament, no? Però havia gent amb molt de talent i molts bons ponents que s'ho mereixien tant com en aquest cas nosaltres.
Moltes felicitats. Llavors ara anem una mica a saber qui és el Xavier i què fa amb una empresa com Acció Preventiva. Aquesta empresa, quin sentit té per tu?
Jo fa 30 anys que em dedico a la prevenció de riscos laborals. He portat una de les... he portat la prevenció. He sigut el director de prevenció d'una de les mútues d'accidents laborals més grans d'Espanya, concretament la quarta més gran, que era l'antiga mútua metal·lúrgica, després Midet Mútua, no? Fa 30 anys que em dedico al món de la prevenció. I crec, jo sóc molt crític en la prevenció que s'està fent en aquest país, perquè jo particularment crec que hi ha una manca de cultura preventiva a les organitzacions, no? Això de la prevenció no deixa de ser una assignatura Maria, no? Jo me'n recordo que el meu pare li deia, mira, un excel·lent en gimnàstica, un altre en natació, i em deia, deixa't d'històries i aprova amb les mates, no? Pues fent una mica el paral·lelisme, la prevenció, pues està allà perquè hi ha una llei que així diu que es tenen que tindre les coses, però la immensa majoria dels empresaris, salvo les multinacionals que juguen una altra lliga, però el que seria la petita i mitjana empresa, salvo honroses excepcions, entén la prevenció, et diria jo com un import revolucionari, no? O sigui, un quitamultes, no? Faig el mínim imprescindible per evitar multes i sancions, sense creure gaire en la prevenció. Llavors, jo una mica desenganyat del món de la prevenció, m'he dedicat a fer prevenció qualitativa, no? Projectes d'acompanyament a empresaris i a directius que vulguin realment, a través de la prevenció, guanyar competitivitat a l'organització. I així neix fa 10 anys Acció Preventiva.
Llavors, una pregunta. De petit, perquè tu has sigut petit...
Sí, sí, clar.
Perquè moltes vegades ens perdem una mica quan ja som grans i van passant els anys, ens oblidem de que un dia vam ser petits. Volia ser... Quin era el teu somni?
Bueno...
Professional, eh? No, no personal.
Sí. No, el meu somni, jo tinc una mala sort, i és que... I dic mala sort, que no desgràcia, eh? Que el vaig aconseguir molt ràpid. Jo volia ser Relacions Públiques, i va ser la primera carrera que em vaig treure, però... I realment és la que més m'ha servit, eh? Una mica, mon avi, persona de referent a la meva vida... I el meu millor amic sempre em deia, escolta, uno tiene que ser como Don Juan Tenorio. A les altures subí y a les cavernes bajé y sin por ello desfallecer, no? I clar, aquesta il·lusió, aquest ideari de treure'm Relacions Públiques, ràpidament ho vaig aconseguir, ràpidament vaig poder treballar de Relacions Públiques. Per tant, sempre el meu somni ha sigut ser un sociabilitzador, no? Un entorn relacional... d'ajut a les organitzacions i a les persones, no? I avui en dia segueixo sent el mismo granuja en uns quants anys més i en plena vocació de servei, no? Perquè realment, si t'agrada ser sociabilitzador, t'agrada connectar a la gent entre si i solventar-li problemes, no? I a més, d'una manera que li vegin el brillo, no? Perquè al mateix temps que li recondueixes el problema que té... pues d'alguna manera també li està generant una mica, en el context que estem, cultura preventiva.
Llavors, com pot ser que algú... Ho dic perquè jo soc professor d'universitat i allà el que era, se li deia, l'escola de pariadors, ara és arquitectura de tècnica, i estem fent assignatures de prevenció, com ho escoltin els professors d'allà, dient, ei, què passa aquí? Algú ens està... traient protagonisme. És a dir, com pot ser un Relacions Públiques, si perdona que t'ho digui d'aquesta manera, a ser... cap d'una de les empreses més significatives a Espanya de prevenció de riscos?
Bueno, molt senzill. La segona carrera, bueno, vaig tindre la sort que jo venia d'una família de classe mitja acomodada i vaig poder treure'm una segona carrera que va ser Econòmiques i Dret. Aquí a Espanya no existien les carreres mixtes, als Estats Units sí. Vaig estudiar a la Boston University i aquí vaig... els americans... La prevenció és una assignatura que tenen des del parvulari. Penseu que en el propi parvulari, en els nens del parvulari, els hi donen sessions de seguretat vial. Van en tricicle, i aquí es té que parar, això és un stop, això és un ser del passo, això... No? Us poso un altre exemple. Els divendres, els nanos, als Estats Units està extès i generalitzat, que els divendres porten cookies, galetes, als seus familiars per obsequiar-los el cap de setmana. Però el que no us he dit és que, escolta, els dijous passen en una sessió tots per una aula de seguretat a la cuina. Compte que això crema, compte que això talla, no? Llavors, als Estats Units vaig entrar en contacte amb la prevenció perquè tenia, tant a Dret com a Econòmiques, una assignatura que és el coste per l'organització de la no prevenció. I a Dret em van ensenyar les responsabilitats de la direcció i la cadena de comandament enfront a un accident laboral. I això aquí, a mi em perdonaran els catedràtics o els que estiguin en el govern i que dissenyin els plans d'estudi, però jo ho trobo a faltar molt en l'escola catalana i en l'escola espanyola. Fins i tot en els màsters de direcció de recursos humans no hi ha una assignatura que sigui de pròpiament de prevenció i els costos de la no prevenció. I jo crec que els americans, a diferència de nosaltres, en el en l'ADN porten la prevenció. Com que l'han mamat de petits, no concebeixen, quan s'incorporen al món laboral, treballar sense seguir les normes de seguretat o posar-se als equips de protecció. I això és importantíssim. Aquí gestionem la prevenció des de la imposició. Allà, des del convenciment. Allà és on vaig entrar jo en contacte, tant per Dret com per Econòmiques, en la prevenció, i em va enamorar. va ser un noviàs que segueix fins al dia d'avui, no?
No, no, et veig absolutament enamorat de la teva professió. Jo me'n recordo, vaig viure fa 3 o 4 anys, 5 anys, a Mèxic, a Mèrida, i un dia em vaig ficar dintre d'una obra i vaig veure el cap d'obra, li vaig preguntar, no reparteix cascos? I diu, sí, però passa que els treballadors no l'hacen servir. I diu, per què? Primer, pel tema calor, treballant a 35-40 graus. I segona, que a ells els va molt bé per menjar sopes. I no ho dic en broma, eh? Vull dir, no ho dic com a menyspreu. Vull dir, hi ha un tema de cultura i de normativa. Ja s'hi afegeixen les dues coses aquí. Tu ens dius que tenim un tema de normativa, es compleix la normativa, i després falta avançar en el tema més cultural, que en prenguem consciència de que realment això és necessari per aquests costos que no sabem, però que estan.
Tant els costos tangibles, i no ens oblidem, també hi ha uns altres costos que són els intangibles, que, evidentment, si no valorem, quan em sento, perdona que t'hagi tallat, però és que ve el cas, quan em sento en el director de recursos humans d'una organització i li expliques un possible projecte, primer li fas una auditoria de situació de l'estat preventiu de l'empresa i a partir d'aquí li fas un pla de gestió del canvi. Aquesta persona, home o dona, queda enamorat. El director de recursos humans, penseu que hi ha més senyores que senyors en aquest càrrec, en el nostre país, però queden enamorats. Però, clar, el primer i gran, com diuen en castellà, escollo, és el director financer, que això ho veu com una despesa i no com una inversió. Jo els hi demano sempre, evidentment cuidant les formes, que aconsegueixin una sentada en el director o directora financera. Realment, no vull anar de xulo, jo sóc una persona molt, molt humil, no? Però no em duren més de mitja hora, tres quarts d'hora, el més dur, perquè quan li es comences a esbossar l'estructura de costos que podet suposar, ni s'ho hagués plantejat.
Llavors, una pregunta abans de que passem a publicitat. Un moment, senyor David Morral. Digue'm tres exemples de no costos.
D'intangibles.
D'intangibles.
El clima laboral, un d'ells. Si tu tens una no accidentabilitat, si tu veus que la teva empresa i el teu comandament directe es preocupa per tu i intenta fer-te la vida més segura i saludable, el clima laboral, ostres, veus que estan treballant per tu i pel teu bé i pel de la teva família. Per tant, millora de manera significativa l'estat de benestar emocional del treballador. Derivat d'això, no ens enganyem, millora l'engagement del treballador per l'organització i, evidentment, millorant l'engagement, retens el talent i millores el clima laboral.
Pels que l'anglès el dominem poc, perquè ja hem escoltat que el senyor Xavier Paladevall ha viscut als Estats Units, engagement és compromís.
Sí.
El compromís que diríem en català.
Sentiment de pertinença, fins i tot.
Aquest és el que costa més aconseguir en una organització, perquè no hi ha fórmules màgiques. Més o menys hi ha coses que tots tenim al cap, però després l'aplicació pot ser diversa i dispersa.
Acció preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Tornem a estar aquí amb en Xavier Paladevall, CEO d'Acció Preventiva. I ara ens agradaria... Tenim un llistat de preguntes, però el temps es va movent i com tenim més programes per anar-li preguntant, Acció Preventiva, què és? Encara que ja sabem que és una empresa de prevenció de riscos, com s'estructura? Com sou capaços de gestionar aquestes 32 persones i arribar a complir el vostre propòsit?
Mira, Acció Preventiva és un projecte romàntic Què vull dir en el del romanticisme? Cansat de veure que no es fa una bona prevenció en el món de les empreses, salvo honroses excepcions, acció preventiva neix d'un desengany i d'un compromís social personal meu envers la societat. Jo no vull anar d'agrandat, però el que tinc clar és que vull deixar empremta en el món, no? Vull contribuir a fer un món millor. Per tant, acció preventiva neix d'un compromís meu envers la societat i aglutino per aconseguir aquest compromís de fer una prevenció qualitativa, concretament canviar la cultura preventiva de les organitzacions. Per tant, acció preventiva no és un servei de prevenció, és una consultora en prevenció on ajudem els empresaris i directius a millorar la cultura preventiva de la seva organització. I a partir d'aquí, per poder assolir la fita, aglutino romàntics dels meus antics equips i tots els que estan en la meva línia de pensament, doncs, evidentment els incorporo a un equip multidisciplinar, uns són experts en seguretat, uns altres en higiene, uns altres en ergonomia i uns altres en temes psicosocials, que avui en dia, derivat de la situació en què ens ha deixat el Covid, doncs, són més útils que mai, perquè treballen molt a l'estat emocional dels treballadors i realment tenim treballadors que ho estan passant malament. Hi ha gent que no s'ha pogut despedir de familiars que se li han mort i això els hi ha deixat una cicatriu. Per tant, repeteixo, en aquest moment tot el tema psico és exponencial la necessitat que hi ha en les organitzacions. A partir d'aquí, suposo que en això contesto la teva pregunta. Acció preventiva és un projecte que neix d'un desencís i d'un compromís per donar qualitat en assessorament preventiu a les organitzacions, concretament canviant la cultura preventiva i fent que la prevenció sigui una eina per guanyar competitivitat en les organitzacions.
A veure, els nostres oients, amb el senyor Xavier Pladevall no el poden veure, però el poden sentir. És un seductor nat com a líder. ¿Vale? Es parla de romanticisme, es parla de transcendència i es parla de fer canvis a la cultura organitzativa. La gent que ens està escoltant sabem que això és quasi com un miracle o com un impossible. És a dir, convertir l'empresa en un lloc romàntic, convertir l'empresa en la qual estem treballant perquè això quedi per molts anys la feina feta i després voler canviar la cultura organitzativa. És pràcticament com voler canviar la personalitat.
La cultura organitzativa, no, la cultura preventiva de l'organització,
sí.
Que és diferent.
Sí, és absolutament diferent, però tu saps que amb això val la pena jugar amb les paraules per veure que, vull dir, hi ha poques empreses com la teva. Jo, la Mili, més o menys, ja l'estic fent. No, encara no l'estic acabant, però, vull dir, estic més a prop del final que no pas del començament. Hi ha poques empreses com la teva, i pocs líders com tu, amb aquesta capacitat de convenciment, des de la tranquil·litat, i quan un líder em diu, no, jo sóc una persona romàntica, dic, o és perillós, o realment convenç i lidera i fa que la gent li vagi darrere. Per això el premi que abans has comentat no és casualitat.
Però em recorda que t'he dit que un no és ningú sense el seu equip,
sí.
I sense aquestes 32 persones remant al costat meu en la mateixa direcció i al mateix sentit, això no vol dir que tots remem en la mateixa intensitat en cada moment, perquè hi ha moments al llarg del camí que un es troba més cansat i els altres remen per ells i li cobreixen les esquenes, no? Però repeteixo, un no és ningú sense l'equip i tindre un equip, jo sempre diré, i això no és una frase meva, és copiada, però em va calar. Jo tenia un professor de la universitat que em va dir, oiga, una cosa és hacer equipo, una altra ser equipo, i l'altra sentir-se equipo, que és muy diferente, no? I em posava la diferència entre el Madrid, no entraré en temes polítics, sí. ni idearis esportius, però em feia una comparança entre el Pep Guardiola i el Madrid del Florentino, no? Que deia que mentre el Florentino, a base de talonari, va agafar i va fer un equip de los Galácticos, tot eren estrelles, però cada un jugava per si mateix i la prova és que aquella fornada no va aconseguir molts resultats. El Pep va aconseguir no només formar un equip, sinó que tots siguessin equip. Per tant, hi havia un sentiment de pertenència en l'equip, però és que, a més, el seu nivell d'implicació envers el col·lectiu, no només eren equip, treballaven tots junts i conjuntats perquè havia un bon director d'orquestra, sinó que sentien equip. Per tant, el sentiment de pertenença és el que fa grans a les organitzacions.
I abans d'acabar, perquè tinc la mirada fixa del senyor David, i més estem a prop d'anar a dinar, quin és el pla preferit? Ja sé que canvio radicalment la trajectòria de l'entrevista o de la xerrada. Quin és el pla preferit de la teva mare? Què et fa la teva mare?
Ah, el plat preferit que em fa la meva mare.
Exacte.
Pues, sens cap dubte, el senglar en xocolata.
Senglar amb xocolata. Tu el sabries fer?
Sí que el sé fer perquè, com que m'agrada tant, he trepitjat roda tantes sessions de cuina amb ella, però sempre li dono un matís, un toc, que a mi no m'acaba de sortir exactament.
I li has preguntat aquest matís a la teva mare?
Jo, per mi, que el canvia cada dos per tres perquè no el pugui treure filat el que fa ella.
És que fa uns mesos vam fer un programa amb el Marc Rius sobre croquetes i he dit, Marc, deixa'm trucar la meva mare a veure si... I va ser un programa en directe, a veure si aconseguim que en digui el secret. Va començar a filosofar per la ràdio, que això és com meditar... Realment, no ens va dir el secret de les seves croquetes. Llavors, és curiós que ja tenim la segona mare que no vol dir el secret al seu fill del seu plat preferit.
Dir-lo el diu, però sempre hi ha un toc, un matís, un grau de cocció que fa que tingui un tret diferencial. A l'hora de la veritat, el resum és que l'experiència és un grau i com que l'ha fet tantes vegades, el treu dormint. I jo, per més que l'hagi fet, no arribo al 10% de les vegades que l'ha fet ella.
No, i també hi ha l'anècdota que encara que ens compressin tota l'enciclopèdia del Bulli, del restaurant Bulli, del Ferran Adrià, els plats no sortien igual. Hi ha un toque que diuen que aquest és la mà de cadascun. La recepta pot ser universal. I realment... però bueno, jo segueixo esperant que algun dia la meva mare m'expliqui el secret de les croquetes i que la teva ens pugui explicar el secret del senglar en xocolata.
Escolta, a veure si un dia pues, realment l'expliquen i aquí
el podem
dissabte, com avui, el compartim.
Exacte.
Després del programa.
Pues, moltes gràcies, Xavier. Ens veiem la setmana que ve i bona setmana.
Igualment, per tots.
Arribant al final de Temps de Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar aquest vespre, a les 8:15. Que aprofiti.
Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Tortosa, 90.1.